Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Important operació policial a Sant Cugat aquest dimecres al matí. Agents dels Mossos d'Esquadra, l'Europol i la Policia Nacional Espanyola i la Policia Portuguesa han tingut en marxa un operatiu contra el blanqueig de capitals procedent del tràfic de drogues en diferents ciutats de l'Estat espanyol i de Portugal. A Catalunya s'estan fent actuacions a Valls i a Sant Cugat, on efectius policials han entrat a primera hora del matí a un immoble del barri de Collfabà. Segons han explicat a Cugat Mèdia, diversos veïns del bloc de pisos i han confirmat els Mossos d'Esquadra, les actuacions al municipi s'han desenvolupat amb efectius de la Policia Nacional Espanyola. Els veïns han concretat que cap a les 6 del matí s'hi han personat i han accedit a la força en un habitatge particular del passeig de Francesc Macià. De moment, el cos policial espanyol no ha concretat si en el cas de Sant Cugat s'han efectuat detencions, ja que l'operatiu està sota secret d'actuacions. De la seva banda, els afectats per l'operatiu també han declinat fer declaracions a Cugat Mèdia. En el cas de les actuacions a Valls, dins el mateix operatiu s'han produït 3 detencions. Tot i això, segons han informat els Mossos d'Esquadra, la previsió és realitzar més d'una vintena de detencions i una desena d'entrades en total. Per part dels Mossos d'Esquadra hi participen uns 150 agents, entre investigadors, ARRO i Seguretat Ciutadana. L'operatiu continua en marxa. Continueu connectats a Ràdio Sant Cugat i a la web cugat.cat perquè seguirem actualitzant la informació sobre aquest escorcoll. I seguint amb la informació de successos, els Mossos d'Esquadra han registrat, durant el 2023, 1.621 denúncies per furts, és a dir, 4 denúncies al dia. Es tracta d'un 3,34% menys respecte al 2022, una reducció que des del cos destaquen, ja que és un tipus de delicte que s'ha incrementat en altres indrets. Tot i així, des de les associacions comercials demanen més presència policial. De moment, l'associació Sant Cugat Comerç ha creat un grup de WhatsApp per alertar els seus associats de la presència de presumptes lladres. Ho explica la gerent de Sant Cugat Comerç, Adela Burgos.
Llavors, és la nostra manera d'intentar ajudar-nos, perquè sí que és cert que últimament, encara que són robatoris petits, de coses que no són d'un valor molt alt, és molt continu. O sigui, és un goteig que cada setmana rebem dels nostres comerços associats. Escolta, m'ha entrat aquesta persona i m'ha robat tal cosa.
De la seva banda, la presidenta de l'Associació de Comerciants de Valldoreix, Olga Arróniz, també se suma a la petició de més presència policial, tot i que la incidència al territori no és la mateixa que a Sant Cugat.
No, que aquí també tenim un problema, que és el tema de que estem tots una mica, doncs, un aquí, un altre allà, o sigui, estem molt, molt esparcidos, diguem, saps? Estem tots una mica separats.
Durant el 2023, els Mossos d'Esquadra han efectuat 22 detencions vinculades a furts. El cap de la comissaria de Sant Cugat, Manel Rodríguez, ha explicat que tenen 2 persones identificades que han estat detingudes en diverses ocasions. I estem a sobre, ha assegurat Rodríguez en una roda de premsa, qui ha destacat que és rellevant que al municipi no s'hagin incrementat aquest tipus de furts.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Aquesta setmana a Cugat Mèdia estem fent un contingut especial dedicat al Dia Internacional de les Dones, que serà aquest divendres 8 de març. Avui parlem del sòl pelvià. Perquè el sòl pelvià és un conjunt de músculs i lligaments que tanquen la cavitat abdominal. En el cas de les dones, el sòl pelvià permet el funcionament adequat i el suport de l'úter, la vagina, la bufeta, la uretra i el recte. Moltes dones desconeixen aquesta part del cos fins que no es troben amb problemes derivats de l'embaràs i del part. És el cas de Carol Barba, que després de tenir el seu primer fill va patir incontinència urinària. Escoltem-la.
De l'escala del 0 al 12 havies de fer força amb un aparell que et ficaven per la vagina. No es va moure l'agulla. Vull dir, em vaig adonar que realment allò de fer-se pipí de no arribar al bany era perquè no tenia cap tipus de força al sòl pèlvic. I jo ho veia tan llunyà, això de recuperar-ho, que jo quasi entro en depressió.
Una valoració per part d'una fisioterapeuta especialitzada és el primer pas per prevenir problemes de sòl pelvià. Podeu veure el reportatge sencer en vídeo a la web www.cugat.cat, on parlen també dues fisioterapeutes. I avui dediquem l'infopodcast d'aquest dimecres a un tema, també a un tema de salut relacionat amb les dones molt poc conegut, el lipidema. Escoltem a Sara Vella.
No tens res, això és culpa de l'alimentació o és la teva constitució. Són els diagnòstics més comuns que reben les dones que pateixen lipedema, una malaltia crònica del teixit adipós que no va ser reconeguda fins l'any 2018 per l'Organització Mundial de la Salut. Es tracta d'una afecció que, tot i patir-la una de cada 10 dones, no s'havia cregut prou important per investigar-la fins fa ben poc, tal com va passar amb l'endometriosi, mal considerada un simple dolor menstrual. Cugat Mèdia ha parlat del lipedema amb Helena Batalla, una santcugatenca que en va ser diagnosticada fa un any, i Mireia Gainza, una psicòloga de Mirassol que ofereix suport emocional a les afectades per la malaltia. Tot i que no en coneixia el nom ni el tractament, la santcugatenca Batalla va saber des de l'adolescència que havia heretat una malaltia de la seva mare i la seva àvia. Totes tres tenien les cames inflades i adolorides, però cap metge no els sabia diagnosticar el perquè. El símptoma principal era la inflor. També tenien molts blaus sense donar-se cops i si perdien pes, en perdia tot el cos menys a les cames. Tenint en compte que no es va reconèixer fins fa 3 anys, no és estrany que sigui una malaltia tan poc investigada i difícil de diagnosticar. Això fa que es confongui amb mals hàbits o amb obesitat, cosa que comporta molta afectació psicològica i emocional a les dones que la pateixen, segons explica la psicòloga de Mirassol, Mireia Gainza. Sentim-la.
Les persones que tenen aquesta malaltia, bueno, pues tenen com les cames o les extremitats molt inflamades, tenen com bonys, vale? I moltes vegades es pensen que simplement, pues bueno, pues són persones que són obeses.
Un cop fet el diagnòstic, es poden aplicar dos tractaments diferents. El tractament conservador, que permet reduir els símptomes i alleugerir el dolor, tot i que el volum disminueix molt lleument, i el quirúrgic. El tractament conservador inclou una alimentació antiinflamatòria, l'ús de venes de compressió limfàtica o la pràctica d'esports d'aigua. I el tractament quirúrgic, que és més agressiu i consta d'una liposucció per eliminar el greix patològic. L'operació permet recuperar la forma anatòmica original de la zona afectada i millorar la qualitat de vida de la pacient, ja que el dolor i la pesadesa desapareixen. Aquest tractament no assegura, però, que el lipedema no es desenvolupi posteriorment en altres zones del cos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Infopodcast, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I per acabar amb les notícies del 8M, us expliquem que avui, a la tertúlia política al Gall del Monestir, que fem tots els dimecres, aquest cop l'han protagonitzat santcugatenques que es dediquen a la política a la ciutat. Han debatut sobre la participació de la dona en política i no totes la veuen o veuen de la mateixa manera. Han participat en aquesta tertúlia especial Cristina Paraire, regidora de Junts, Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra, Pilar Gorina, regidora del PSC, Sara Barrera, responsable de comunicació del PP de Sant Cugat, Ariadna Sierra, regidora de la CUP, Elsa Almeda, vocal de la Junta Directiva de Vox Sant Cugat i Aina Balada, regidora d'En Comú Podem. Podeu recuperar el so sencer de la tertúlia a la web www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A partir d'aquest dimecres, és a dir, d'avui, dimecres 6 de març, i fins al dia 20 del mateix mes, del 20 de març, ja es pot fer la preinscripció escolar per als cursos d'infantil, de I3, I4 i I5 i de primària, de primer a sisè de primària. En el cas de l'ESO, tindran lloc. La preinscripció començarà el divendres, el dia 8, i serà del 8 també fins al 20 de març. Tots els tràmits s'han de fer en línia. A Cugat Mèdia hem fet un resum de les preguntes principals que es fan les famílies durant aquest procés amb respostes concises. Trobareu aquest FAQ a www.cugat.cat. I obrim ara la plana cultural, perquè el musical Los Chicos del Coro compta amb l'actuació de tres santcugatencs. La Clara Baldi, l'Àlex Rodés i el Cesc Buil formen part de la coral que canta i interpreta aquest clàssic del teatre. L'obra es va estrenar el passat 8 de febrer i estarà a la cartellera del Teatre Tívoli de Barcelona fins al 21 d'abril. Amb aquesta edat i els estudis que cursen aquests tres joves de Sant Cugat, pot semblar complicat arribar a tot, sobretot si es fan extraescolars, com ens explica la Clara Torà, la mare de l'Àlex.
Sí, amb l'escola de moment no té problema, perquè l'Àlex ve al migdia cap aquí, dinar a casa, et diria que dorm a casa, fa deures a casa, i el que està sent dur és mantenir el nivell de ballet, perquè ell està en un programa preprofessional de ballet.
Aquest motiu de poder compaginar estudis i aquesta obra de teatre, aquest musical, també se'l va fer la Clara Baldi. En aquest cas, ella ja és gran, ja té 18 anys, i abans de sentir l'eufòria de ser escollida, primer va haver de parar-se a pensar com s'organitzaria la vida.
M'ho vaig prendre com molt... Vale, quins horaris hauré de fer, a veure si podré fer això, perquè també estudio per les tardes en el conservatori... I aleshores m'ho vaig anar molt... Vale, aviam si ho podré fer, com he de quadrar els horaris, i com que no ho vaig assimilar en el moment, i estava com molt nerviosa de dir, podré fer-ho o no. I aleshores va ser més tard que vaig dir, uau, m'han agafat per fer un musical.
De fet, ja només el procés de selecció ja va requerir unes continuades proves, tal com va fer el Cesc, el més petit dels tres santcugatencs que participa a Los Chicos del Coro, dues veus de cant, però també de ball. Ho explica la seva mare, l'Eli Atar.
Pues el van cridar directament la directora de càsting, la Bea Giraldo, i es va presentar el càsting final i vam anar al Teatre del Tívoli. S'havia de preparar la cançó de Una carícia en el mar, que és una de les cançons principals del musical, més a més una cançó que ell fes. I també van tindre que fer unes proves de ball.
Les representacions de Los Chicos del Coro al Tívoli, al Teatre Tívoli de Barcelona, són de dimecres a divendres, a les 8 del vespre, els dissabtes a les 5 de la tarda i a les 9 de la nit, i els diumenges a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. I l'Escola Fusió de Sant Cugat s'endú 19 premis al concurs de dansa Vaslav Nijinsky celebrat a Osca aquest cap de setmana. En concret, el centre santcugatenc ha aconseguit 7 medalles d'or, 4 de plata, 3 de bronze, un premi especial, 3 beques per a estudiants de l'escola i un premi econòmic. Moltíssimes felicitats a l'Escola Fusió de Sant Cugat. I ara és el torn dels esports, perquè el primer equip femení del Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat rep aquest migdia, aquest dimecres, és a dir, avui, a les 9 de la nit, al PAP 2 de la Rambla del Celler, al Corunya, en un dels partits avançats de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Les santcugatenques, que són desenes a la classificació, s'enfronten a un conjunt gallec que dissabte tancarà la fase de grups de la Champions femenina. L'equip de Borja Ferrer ve de guanyar clarament dissabte el penúltim classificat, l'Igualada, per 4-1, i espera continuar amb la bona dinàmica per puntuar de nou a casa contra un dels equips grans de la competició. Ara mateix, sisè classificat i que, de guanyar, avançaria el cinquè, el Manlleu. El tècnic del conjunt santcugatenc confia en fer valdre el factor camp per treure alguna cosa positiva.
Un partit important, com tots els que queden fins a acabar la temporada, que sortim amb les màximes ganes i garanties també de competir-lo. Si estem al partit, si el sabem competir, doncs tenim possibilitats de puntuar. Ho fem davant d'un rival que aquest any està assentat en una zona molt còmoda de la classificació, està fent molt bons resultats a Riazor. Sí que és veritat que fora a casa doncs, potser baixant un palet, però això no significa res, no? Serà un partit supercomplicat.
Les santcugatenques compten, a més, amb reforços de la base de refresc per ajudar l'equip, tenint en compte que van jugar dissabte. De guanyar, el Solideo Sant Cugat es consolidaria a la zona tranquil·la de la classificació i obriria encara més escletxa amb el descens a falta de 9 jornades per al final. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 6 de març de 2024. Podeu seguir informats de la notícia amb la que hem obert avui, l'operatiu policial a Sant Cugat contra el blanqueig de capitals relacionat amb el tràfic de drogues, a cada butlletí horari de Ràdio Sant Cugat i constantment a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
No tens res, això és culpa de l'alimentació o és la teva constitució. Són els diagnòstics més comuns que reben les dones que pateixen lipedema, una malaltia crònica del teixit adipós que no va ser reconeguda fins l'any 2018 per l'Organització Mundial de la Salut. Es tracta d'una afecció que, tot i patir-la una de cada 10 dones, no s'havia cregut prou important per investigar-la fins fa ben poc, tal com va passar amb l'endometriosi, mal considerada un simple dolor menstrual. Cugat Mèdia ha parlat del lipedema amb Helena Batalla, una santcugatenca que en va ser diagnosticada fa un any, i Mireia Gainza, una psicòloga de Mirassol que ofereix suport emocional a les afectades per la malaltia. Tot i que no en coneixia el nom ni el tractament, la santcugatenca Batalla va saber des de l'adolescència que havia heretat una malaltia de la seva mare i la seva àvia. Totes tres tenien les cames inflades i adolorides, però cap metge no els sabia diagnosticar el perquè. El símptoma principal era la inflor. També tenien molts blaus sense donar-se cops i si perdien pes, en perdia tot el cos menys a les cames. Tenint en compte que no es va reconèixer fins fa 3 anys, no és estrany que sigui una malaltia tan poc investigada i difícil de diagnosticar. Això fa que es confongui amb mals hàbits o amb obesitat, cosa que comporta molta afectació psicològica i emocional a les dones que la pateixen, segons explica la psicòloga de Mirassol, Mireia Gainza. Sentim-la.
I les persones que tenen aquesta malaltia, bueno, pues tenen com les cames o les extremitats molt, molt inflamades, tenen com bonys, ¿vale? I moltes vegades es pensen que simplement pues, bueno, pues són persones que són obeses.
Un cop fet el diagnòstic, es poden aplicar dos tractaments diferents. El tractament conservador, que permet reduir els símptomes i alleugerir el dolor, tot i que el volum disminueix molt lleument, i el quirúrgic. El tractament conservador inclou una alimentació antiinflamatòria, l'ús de venes de compressió limfàtica o la pràctica d'esports d'aigua. I el tractament quirúrgic, que és més agressiu i consta d'una liposucció per eliminar el greix patològic. L'operació permet recuperar la forma anatòmica original de la zona afectada i millorar la qualitat de vida de la pacient, ja que el dolor i la pesadesa desapareixen. Aquest tractament no assegura, però, que el lipedema no es desenvolupi posteriorment en altres zones del cos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Infopodcast, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Les llibreries de Sant Cugat proposen la lectura de 12 llibres escrits per dones. Roger Grífols, La Salvatge Llibres.
Des de La Salvatge Llibres us volem fer tres propostes d'autores. La primera que hem escollit és a La recerca del Lotus, publicada per Les Altres. És un llibre de no ficció literària de Charmian Cliff, que va ser una periodista i escriptora australiana, que en un moment donat, després de la Segona Guerra Mundial, decideix comprar-se una petita casa a una petita illa grega. És un retrat exquisit d'una època i un espai molt concret, de la manera de viure mediterrània que elles, que aquesta gent desconeixia. I també hi apareixen figures tan capdals per la cultura del segle XX com va ser el posteriorment arxiconegut Leonard Cohen, poeta i compositor. Bé, en segon lloc, ens agradaria proposar-vos el meu joc astronòmic de M.F.K. Fisher, de l'altra editorial. Torna a ser no ficció literària, però en aquest cas tot gira al voltant de la gastronomia. Fisher era una nord-americana que va viatjar amb el seu marit per Europa per qüestions laborals durant els convulsos anys 30, i allà va descobrir el seu plaer pel que seria la taula, la gastronomia. Està molt bé perquè conjumina molt bé el que seria els convulsos anys 30 a Europa amb experiències vitals i el que seria la teca, el menjar i el beure. O sigui que és un llibre per acabar amb la panxa ben contenta. I per últim, aquest sí que és una veu més jove, és el Premi Estrega d'Itàlia del 2022, de Verónica Raimo, publicada per el 1984, que és un llibre molt fresc, molt satíric, que retrata també el que és la típica família italiana que tan bé definia, per exemple, les pel·lícules de Fellini. És un llibre per deixar-te un bon sabor de boca.
12 llibres d'escriptores per a tots els gustos i edats que no et pots perdre. Les llibreries de Sant Cugat i Cugat Mèdia proposen la lectura de 12 llibres escrits per dones.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. música a Ràdio Sant Cugat.
Building up my block. Maybe I've been gone too long. I can't.